Són les 7 i 10 minuts de la tarda. Benvinguts a InfoSport, el programa d'esports de Ripollet Ràdio, el 91.3 de l'AFM. Després del pont, tornem amb més empenta per repassar l'actualitat esportiva de la nostra localitat. Avui parlarem de tennis taula, de futbol, futbol sala i la sorpresa que tenim preparada del bàsquet, amb una entrevista a dues jugadores del bàsquet femení del Ripollet. A la part tècnica, com sempre, en Jordi Puy, us parla Brian Calvo i comencem. Comencem amb tenis taula, que el Ripollet masculí ha guanyat 4-2 davant l'Alacant, amb dos punts de Miquel Arnau, un d'Albert Kenji i un de Raül Porta, i es situa en vuitena posició, amb 8 punts, dos per sobre del descens. La propera jornada jugarà, tindrà un doble desplaçament, encara que no sabem ben bé si jugarà, perquè ho fa davant el Cortijo, la Matanza, la Zubia, i sobretot davant el Ciudad de Granada, que aquest, recordem que aquest equip encara està pendent de si definitivament deixa la competició o no. El segon equip del masculí va guanyar també 3-4 com a domicili davant la Garriga, amb un punt de Roger Miró, un altre de Pau Barceló i un altre de Martí Berenguer, i els dobles van guanyar el Pau i el Martí per un ajustat 10-12. Per parlar dels dos partits tenim per via telefònica el Ramon Argenter. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Una victòria importantíssima i gairebé potser inesperada.
Sí, la Lliga és molt... És que aquesta Lliga és molt, molt irregular. És molt competitiva. Si heu mirat la classificació, heu vist que el Mijas va líder i nosaltres els vam guanyar allà a Almeria, no? Mm. Ara, el partit que es va guanyar també es podria haver perdut, eh? Perquè la Lliga pensa que quan arribes en el 5-7 i guanya un o guanya l'altre per avantatges, vol dir que la sort cau a favor d'un o cau a favor de l'altre, i hagués pogut ser un 4-2 també favorable a l'equip d'Alicant. Vull dir, passa que altres partits no han tingut sort en els últims punts, i aquesta vegada vam tenir sort, tot i que això que van guanyar per avantatges, perquè el 5-7 es va guanyar, el punt 4-2 es va guanyar per 12-10. Un altre partit 13-11, no? Vull dir que és molt, molt forta la Lliga.
Clar, això t'anava a preguntar. D'aquesta victòria, quin percentatge li donaries a la sort?
Home, jo crec que aquí es va acompanyar la sort. I això que aquella gent m'han fet quants punts de sort amb faltes de rent, no? Mm. Inclús hi havia un partit que, jugant el Raül contra el número 1 d'ells, que va perdre en avantatges, el Raül va perdre en avantatges, doncs el tercer set el Raül guanyava 4-1 després que l'àrbit li ensenyés una targeta groga per mal comportament al jugador alicantí. Van demanar temps mort, i del 4-1 favorable al Raül es va passar un final 4 a favor de l'altre.
Què va fer aquest jugador perquè li treguessin targeta groga?
Amb una jugada que va ser molt, molt disputada, doncs el punt va... Després d'estar fent intercanvi de cops els dos jugadors, doncs el punt va caure a favor nostre i va voler, com si va fer acció, de donar una patada a la taula.
Clar, és que no és gens habitual.
Com de tirar la pala a terra, no?
Sí.
I l'àrbitre va amonestar amb targeta groga.
Clar, sí.
Però, tot i això, que van demanar temps, i del 4-1 sigui el 4 a favor d'ell. I va guanyar el partit ell. Vull dir que un altre jugador amb targeta groga i en el 5-7 perdent 4-1, doncs ja entrega el partit, perquè és a 11, doncs va guanyar el partit d'ell, 13-11, i va guanyant el Raül.
Clar, això dona senyal de que la victòria va ser molt lluitada.
Sí, sí, pensa que aquest jugador va fer els dos punts, ell va guanyant el Raül i va guanyar aquest jugador Marc Lillo, que ha sigut el campió d'Espanya també en categories sub-21, doncs va guanyar en el Albert Kenji i va guanyar en el Raül.
Potser, clar, la resta de l'equip disminueix bastant el nivell de l'Alacant, no?
Sí. És un equip que és molt, molt, molt... El número 1 pot fer de 2 i el número 2 pot fer de 1, mateix que vull dir. Abans ja tenen un jugador que és tercer. En canvi, nosaltres pot jugar de 1 a Miquel o pot jugar de 1 també a l'Albert, no? Hi ha alguns partits que el Miquel fa de tercer jugador.
Sí.
Perquè ell jugui contra el número 1 d'ells i el 2.
Per igualar forces.
per igualar. Més fàcil, si es coneixen, doncs va, així jo faig de tercer jugador i a veure si puc guanyar el número d'ells. A vegades les alineacions es fa que es guanyi el partit amb les alineacions, eh?
Doncs després de la victòria, doncs, bueno, com deia abans, ja esteu a la vuitena posició, dos sí. parts sobre el descens, i clar, la propera jornada, deia, finalment creieu que es disputarà aquest doble partit?
No, Granada definitivament està retirat.
Ja està, no?
Sí, el que passa és que fins al final, fins que no passen de classificació, el mantenen en el calendari, no m'entens què vull dir?
Sí.
El dia que el Cartama, que no guanya cap partit, en guanyi un, aquest passa a ocupar l'últim i llavors ja posa en retirado.
D'acord.
Però en principi, doncs, compta amb dos. Quan és com nosaltres, anem arrere de l'Alicant, perquè no s'ha acabat la Lliga, però si s'acabés la Lliga avui tal com està, nosaltres passaríem davant de l'Alicant, perquè l'han guanyat, no?
Sí, exacte.
Però això no es posa fins al final de Lliga.
Llavors, l'únic partit serà davant el Cortijo, la Matanza, la Zubia...
Sí,
que està just per darrere vostra, serà un partit fonamental per continuar amb la salvació.
Sí, jo crec que guanyant allà estaríem a tensió. Ara, estem amb allò, no?, que arriba al mercat d'hivern i llavors fitxen jugadors, no? Alguns per mantenir-se i els altres per pujar de categoria. Sembla ser, de moment, els rumors que hi ha pues, és que ningú està intentant res, no? Però, clar, fins al mes de gener això no ho sabrem, no?
Clar, amb el nivell actual del Cortijo, veus factible la victòria.
Sí, però el que passa és que aquesta gent té molts jugadors i depèn de quins equips fan jugar uns o fan jugar els altres, no? El cas de les noies, doncs l'Arteal, l'altre dia, doncs va perdre el partit a casa seva. Per què? Perquè, com que és un equip que ja té superdivisió, van fent la roda... I un dia juguen els bons, altre dia juguen els més fluixets, i això, clar, això no t'hi trobes fins que vas allà, no? El que passa que amb el Ripollet sempre presenten el millor equip.
Curiosament.
Llavors, ostres, tu, l'altre dia, imagina't tu, aquest tio no va jugar, i avui juga, saps? I més anant allà. Una cosa és el desplaçament, no?
Sí.
I l'altra cosa és que vas allà, allà els tens tots a casa, poden fer l'equip que vulgui, no? Perquè tenen bons jugadors, perquè tots, alguns tenen equip a Divisió d'Honor. O sigui, a la Super, no? Però jo crec que amb el partit d'ahir amb l'Alicant, 4-2, doncs és un bon punt, i si has vist que el Mija es va primer i l'altre no s'ha guanyat, jo crec que pujarà molt més damunt encara.
Doncs Ramon, moltes gràcies per atendre'ns i felicitem a l'equip i al club en general per aquesta victòria tan important.
Només dir-vos que, per exemple, ara doncs, el que és Lligues Nacionals no se jugaran fins al dia... 14 de gener,
sí.
I aquesta setmana, el dia 18, se juguen els últims partits ja de la primera categoria, segona i tercera i veterans, i hi ha vacances, i hi havia les vacances de Nadal.
Sí, doncs esperem que això ja queda tot apuntat i que el club gaudeixi també d'un bon Nadal, si no tornem a parlar.
Bon Nadal també per tots vosaltres.
Moltes gràcies, Ramon. Fins
una
altra. Passem al futbol, parlarem de dos clubs, el Club Futbol Ripollet i de l'Escola de Futbol Base. Comencem amb el Club Futbol Ripollet, que ens porta la seva actualitat el nostre company, el Marc Mata.
Ahir diumenge el Club Futbol Ripollet no va aconseguir endur-se la victòria davant el Club Esportiu Manresa i va perdre en el Camp Manresa per 4-0. Els homes de David Cruz no van estar bons en atac, van estar dèbils davant un bon rival i no van saber lluitar per impedir aquesta golejada. Després de l'empat fa dues setmanes a casa davant l'Horta i el descans el passat cap de setmana, els ripolletens anaven a Manresa pensant en emportar-se'n els 3 punts cap a casa. Quan només havien passat 25 minuts a l'inici del maig, els locals van estrenar el marcador, un gol que va ser marcat per Sergi Soler. Tot i aquest gol dels manresans, els ripolletens continuaven somiant amb la victòria. Tot i així no tenien gaire sort, ja que no estava sent un bon partit pels de Ripollet. 2 minuts després del primer gol manresà, els locals van rebre la primera targeta groga per Ricardo Sánchez. Després d'aquesta primera targeta del partit i pels manresans, el joc va continuar i amb la mateixa dinàmica. En el minut 36, l'àrbitre va treure dues targetes més. Una per Lluís Klopp, jugador del Manresa, i segona targeta per l'equip manresà. i una altra pel Moja, jugador del Ripollet. Després el joc va continuar fins al descans, però cap d'ambdós equips aconseguia marcar cap gol més. El descans va arribar i el marcador anava 1-0 a favor dels manresans. Tot i així, els ripolletens marxaven al vestuari somiant en donar-li la volta al marcador. A la represa, el Ripollet pressionava en busca de l'empat. En el minut 57, l'àrbitre va treure les dues darreres targetes per ambdós equips, una pel Xema, jugador ripolletenc, i l'altra pel jugador manresà, Alejandro David Espinosa. En el minut 65, els manresans van marcar el segon gol, un gol marcat per Jonathan Vinasco i que va fer molt mal al Ripollet. A partir d'aquest moment, els ànims dels homes de Pitu afluixaven i el domini dels manresans feia que arribessin en els minuts 79 i 86 el tercer i quart gol local respectivament. Dos gols marcats pels manresans Sergi Soler i Roger Herms. Amb aquesta dura derrota a l'equip de David Cruz només li queda oblidar aquest partit i pensar en el proper rival, l'últim partit abans de les vacances de Nadal i l'últim del 2016. Aquest partit serà diumenge vinent a 12:15 del migdia al camp del Sants Unió Esportiva, un rival que va cinquè amb 22 punts, 6 victòries, 4 empats i 4 derrotes. Per parlar del partit d'aquest cap de setmana contra el Manresa, comptem amb David Cruz, l'entrenador del Club Futbol Ripollet. Bona tarda, David.
Hola, bona tarda, Marc.
Abans d'iniciar aquesta entrevista, moltes felicitats, perquè fa uns dies ha estat el teu aniversari.
Sí, sí, la veritat que el divendres va ser el meu aniversari, ho vam celebrar, i bueno, no ha pogut ser de la millor manera possible, perquè m'hagués agradat guanyar amb 3 punts, però bueno, un any més, sí. Uh-huh.
Diguéssim que hagués sigut el teu millor regal, no?
Sí, sí, està clar. A més, vam fer el sopar de Nadal també amb tot l'equip. Va ser per mi una situació molt emotiva perquè no me l'esperava. Bueno, i els nois, la veritat, que ho van fer molt, molt bé i vam sopar molt, molt bé, vam estar molt bé. La veritat és que va ser una nit molt maca, la veritat, d'aquestes nits que fa goig, no? Veure l'equip, bueno, disfrutant, no? Una mica... d'un altre ambient, no? més entre tots i amb l'amic invisible, i bueno, la veritat és que va ser una nit molt maca i ho vam disfrutar. Llàstima, el diumenge no vam poder posar la guinda, no, el pastís, però bueno, seguir treballant.
Mm-hmm. Com he dit fa uns minuts, ahir no va ser el dels vostres millors dies, ja que vau perdre davant el Manresa per 4-0. Quina valoració fas tu d'aquest partit?
Bueno, la veritat és que es fa dur, perquè ahir no vam ser aquest equip que nosaltres som, un equip intens, un equip ordenat, un equip agressiu, un equip que quan ha de disputar la pilota va 100% i amb moltes vegades sempre la guanyem, perquè la intensitat, la il·lusió que els jugadors hi posen al camp, la veritat és que quan al rival se li fa molt difícil. Ho hem demostrat en partits on hem tingut inconvenients, hem tingut circumstàncies, i l'equip ha respost d'una forma increïble, i perquè ha treballat amb equip, ha treballat com ha treballat al camp, amb les idees clares i tots a una, no? Uh-huh. Ahir no vam estar, no sé per què, si va ser també una mica la setmana, no?, que amb aquests dos dies de festa, el canvi d'entrenaments i també, bueno, una mica... Aquesta setmana ha sigut una mica rara, no?, una mica baixa... Hem entrenat bé, però semblava que com si ja estiguessin relaxats, com si ja haguessin aconseguit alguna cosa, i la veritat és que aquest partit era el més important, perquè aquest partit depenia dels empats que hem tingut amb equips bons i tal, doncs, haguéssim aconseguit una victòria, ho haguéssim fet tot més bo del que pensàvem que era, no? Uh-huh. Clar, la derrota no, la derrota ens ha afectat, perquè no fa bo els empats que hem tingut, perquè hem perdut molts punts a casa, encara que sí que fossin empats amb rivals importants, però clar, hem perdut punts, hem de sumar de 3, està bé sumar de 1, però també hem de sumar a 3, perquè si no ens quedem aquí. I de fet aquí està la classificació. Hem passat d'una setmana a estar una mica en una zona tranquil·la i mirant de treballar tranquil·lament i tal. Ara, una setmana després, estem una mica, si mirem la classificació, ara estem una mica ja amb més tensió, encara que està tot molt ajustat, però ja no és el mateix, no? Baixes dos, tres puestos i ja, ostres, i això és per això, perquè els equips van guanyant, i tothom vol anar a la zona més tranquil·la, treballar més tranquil·lament, i per nosaltres aquest partit de Manresa doncs era important per això, perquè podíem aconseguir coses i podíem mantenir distàncies amb equips i inclús posar-nos en una situació més tranquil·la per encara treballar millor, no? Perquè és important que l'equip treballi amb tranquil·litat. I no va poder ser, jo penso que és aquests partits que, evidentment, aquesta categoria, la primera catalana, si no competeixen al 100%, tingui circumstàncies o no tingui circumstàncies, estàs perdut, o sigui, això ja d'entrada, o sigui, no, a la primera catalana, si no estàs 100% i competeixes 100%, no tens res a fer. I més amb un equip, Manresa, que s'ha reforçat aquesta setmana amb 6 jugadors d'un nivell altíssim, o sigui, és un equipàs, és un dels millors equips que deia de la categoria i segurament farà una remuntada increïble, ja, això segur. I clar, si nosaltres no estem al 100%, nosaltres som el Ripollet, Marc, i si no estem al 100% i fem el que hem de fer i treballar com a equip, no podem fer res, no tenim possibilitats, està clar.
En què creus exactament que heu fallat aquesta jornada?
Bueno, jo penso que l'equip no va estar bé amb la intensitat de competir, no? És a dir, ho van intentar. Jo no dic que els jugadors no ho intentin, perquè sé que els jugadors ho intenten, perquè són jugadors que han demostrat molt compromís, estan demostrant, no? que volen fer coses, no? El que passa que, bueno, les circumstàncies d'aquesta setmana una mica rares i potser també l'ambient de camp, de Manresa, que també feia goig i, no sé, una mica, no sé, era una setmana rara, no? I penso que el jugador en algun moment va pensar que com que el dia Horta, el dia de Mollet i tal, hem tingut... La veritat és que fent les coses bé ho hem aconseguit, potser, no? El veure el Manresa sota nostra, doncs, si ens va influir una mica, no? És a dir, bueno, doncs, igual, si no, encara que no estem al 100%, doncs, ja, aquest equip el podem guanyar, no? I no es pot. Els partits s'han de competir 100% i sigui contra l'últim. Contra l'últim has de ser al 120%, perquè aquesta categoria és molt ajustada, els equips estan bé, són bons equips... qualsevol pot guanyar i si no estàs al 100% és difícil. Llavors jo penso que jo no li vull passar pàgina, perquè evidentment és un partit per oblidar ràpid i pensar només en la setmana següent. El que passa que clar, fer l'anàlisi, a mi em toca fer l'anàlisi més profund, no? I inclús demà amb els jugadors tinc ganes ja de veure-li de cara i parlar-li i dir-li, no, les coses, que ja ho saben ells, perquè ja ho vam parlar també una mica així per sobre, però és important que el jugador entengui que aquesta categoria no podem anar d'una manera relaxada, perquè no guanyem, relaxadament no guanyem. Si ho guanyem és perquè fem les coses bé i perquè anem 100% i perquè l'equip es treballa com a equip. I això és el Ripollet ha de tenir aquesta filosofia, i amb aquesta filosofia hem d'anar a mort i no hem de baixar els braços. I, bueno, esperem que la setmana següent sigui diferent.
Deies que ha estat una setmana rara, amb dos ponts allà ficats. Vosaltres, amb aquesta setmana rara, com afrontàveu el partit aquesta d'ahir contra el Manresa, després de l'empat a 0 a casa davant l'Horta i el descans la setmana passada?
Com ho valoro? La,
no, com afrontàveu el partit?
Bueno, la veritat és que nosaltres sabíem que Manresa havia canviat jugadors, s'ha reforçat, jo conec l'entrenador, l'Albert... És un entrenador que li agrada fer coses, de fet ho fa molt bé, i han tingut també una setmana, aquesta setmana de descans, doncs, segurament han posat a nivell de conceptes tàctics i tal, doncs, s'ha notat, hi ha hagut diferència, perquè jo el Manresa el tenia vist amb Dani, i ahir no tenia res a veure amb el treball que havia fet Dani. El Manresa era un equip agressiu, un equip fort, un equip que anava, que lluitava totes les pilotes, i en Dani era un equip més de jugar a futbol, menys agressiu, i això es va notar, Per tant, aquesta setmana que han tingut de descans, doncs l'Albert ho ha aprofitat molt bé a nivell de conceptes tàctics, ha deixat clar el que vol, perquè la situació que ell té és una situació que no és aquesta la que li toca, i segurament li han exigit de sortir d'aquí i posar el Manresa on ha d'estar, i per això et dic que farà la remuntada. I això pues, li ha anat bé, no? Aquest parón li ha anat bé perquè a nivell de concepte, a nivell de preparació i tal, pues, bueno, pues, ho ha pogut fer bé. I això nosaltres ho sabíem. Nosaltres aquesta setmana l'havíem preparat, tot i les circumstàncies que teníem, no? Que encara teníem, ara estàvem... Sí que és veritat que hem recuperat jugadors, però també hem tingut altres circumstàncies i, bueno, i un jugador que no està per l'altre que entra, no? I, bueno, pues, vam preparar la setmana d'una forma, anar a Manresa, que sabien que és un camp gran, un equip on segurament està més acostumat i movia la pilota molt bé, amb molta rapidesa, amb molta claretat. I nosaltres, pues, bàsicament, el que vam plantejar és una setmana on l'equip que s'acostumés a que havia de córrer darrere la pilota, perquè amb aquests equips ens queda defensar bé, tancar espais, línies juntes, moltes ajudes entre línies, molt sacrifici de jugadors, bueno, ens tocava això realment, i després amb la pilota als peus, pues, intentar en una situació d'aquestes de robar la pilota a zona que ens permetés contraatacar, fer-ho. Havíem recuperat gent amb velocitat, que ens anava bé, un camp gran amb espais a les esquenes, pues, ens anava molt bé de sortir a la contraatac, i això és el que havíem preparat. I, de fet, bueno, fins al minut 25 que va marcar el primer gol, l'equip, encara, tot i que no teníem aquella intensitat i no teníem aquella... tot i així, no bueno, un cop de cap, clar, que Uri va parar i una ocasió... Però a partir d'això ho teníem més o menys controlat. I sortíem, de vegades sortíem amb velocitat, sortíem a la contra. Vull dir que el partit no estava tampoc tan decidit, no? I clarament a favor d'ells. El que passa que, clar, bueno, això són els detalls de futbol, no? Quan penses que a segona part surts i vas a buscar una mica més a l'empat i veus que l'equip ho intenta i està, i de repent, pam, una jugada i que teòricament no havia de passar per ahir, pam, el segon gol, no? Clar, aquí passa alguna cosa, aquí quedes, no? Ostres. Però bueno, però havíem plantejat un partit pues, com havíem plantejat contra l'Horta o com el dia del Mollet, és a dir, tancaven espais perquè són equips que juguen molt bé, que fan moltes coses bé i sortia la contra ràpida. Nosaltres som un equip ràpid, som un equip vertical, i bueno, i les circumstàncies d'aquesta setmana a la zona mitja pues, ens permetia que, no ens permetia tampoc tindre una possessió de pilota, intentar dominar el joc, perquè a part que el Manresa no deixava, era un equip que canviava totalment, un equip intens, un equip agressiu, un equip que pressionava, un equip que treballava la pilota, i bueno, i nosaltres això vam preparar l'equip per això. El que passa que bueno, a vegades surt i a vegades no surt.
Uh-huh. La setmana passada vam conèixer dues notícies. Per una banda, una nova baixa, la baixa de Mario Villascusa, i a la vegada també vam conèixer una nova incorporació, la del japonès Yuki Abe. Primer, suposo que aquestes baixes també es noten en els partits, no? I que ens podries explicar d'aquesta nova incorporació a l'equip, és a dir, de Yuki Abe. Ha debutat aquest cap de setmana?
Bueno, la baixa de Mario és una decisió tècnica, bàsicament perquè nosaltres estem buscant un referent, un altre punta, no? Un altre referent de davanter. Vam parlar amb Mario, vam ser sincers, jo a mi no m'agrada entrar als jugadors, vull que els jugadors siguin clars de quan se'ls hi parla. Jo li vaig dir que estàvem buscant un davanter i que no volia que perdés el temps, si tenia alguna possibilitat de jugar amb un altre equip. Ell ho va entendre, és un jugador de futbol, porta molts anys a aquest món i això funciona així. I el tema de Yuki és un jugador que hem repescat des de... Bueno, va vindre per temporada i tal, però teníem a la seva posició estava ben coberta I, bueno, hem pensat que després d'aquestes baixes i després de tot aquest moviment de jugadors i tal, i el que hem patit, pues, hem intentat d'incorporar-lo per encara més reforçar aquesta zona. I, bueno, la veritat és que podia haver debutat aquesta setmana, el que passa que, bueno, pel fet d'una lesió un cop a l'entrenament, no va poder.
Mhm. Aquests darrers dies també hem conegut per futbolcatalunya.com, la web dedicada 100% al futbol català, que Aurillo Beria ha estat valorat com un dels grans referents de Primera Catalana, amb la porteria 0 des de la tercera jornada. Podem dir que encara que no hagueu pogut aconseguir aquest cap de setmana la victòria, ell continua sent un dels 3 millors porters de la categoria. I ahir ho va aconseguir una altra vegada, mantenint-la a 0 durant els 90 minuts. Suposo que també per la resta de l'equip i el cos tècnic és una bona notícia.
Sí. La veritat és que Uri està fent una bona temporada. La veritat és que mantenir la porteria a 0 com la està mantenint, que també no només és ell, és a dir, la defensa treballa molt bé, la mitja treballa molt bé, els puntes també treballen molt bé. Al final és un treball col·lectiu. Això és l'èxit nostre, Marc. Per això deia jo abans que aquest és el nostre èxit. Nosaltres som el Ripollet. I defensem des de punta fins al porter. Evidentment, el porter és el que al final la para o no. I sempre es veu, no? Però l'important és això, no? És que Uri està fent una bona temporada, que està, per nosaltres és important que el nom del porter del Ripollet surti als diaris i surti amb anècdotes aquestes, i això és molt bonic pel club, i tothom estem molt contents per això, i esperem que ojalà pugui d'aquí a final de temporada mantenir això, i que això serà senyal que el Ripollet estarà salvat, haurà complert l'objectiu i tots contents, no?
Mm-hmm. Per últim, diumenge que ve us enfronteu al Sants, un rival que va cinquè amb 22 punts, 4 victòries, 4 empats i 4 derrotes. Què ens pots explicar d'aquest rival? I aquest és l'últim partit abans de les vacances de Nadal i l'últim de l'any 2016. Com l'afronteu?
Sí, la veritat és que anem a un camp molt difícil. Sants és un molt bon equip, treballa molt bé. L'any passat ja va estar a les portes de fer la promoció per l'ascens. És un equip molt ben conjuntat, molt equilibrat. Serà molt difícil, allà al seu camp són forts, encara que aquesta setmana hagin perdut al camp del Tona 4-3, però és un equip amb moltes garanties i serà molt difícil. Nosaltres hem de recuperar aquesta millor versió nostra com a equip, tant en les situacions defensives, en les situacions ofensives, en les transicions. Hem de saber en tot moment jugar de la millor manera, i si nosaltres som capaços de retrobar-nos en aquest sentit, pues tenim molt a fer, perquè aquesta categoria no hi ha tanta diferència entre equips. El que passa que, clar, nosaltres, Marc, som un equip que hem de donar sempre el màxim i estar al 100%, i que el partit sigui al 90% quasi perfecte, mentre que hi ha altres equips que igual al 60% ja fan un bon partit i poden treure punts. Nosaltres al 60% no guanyarem cap partit. Nosaltres guanyarem els partits perquè juguem al 100% sempre. Si ens retrobem amb això, jo tinc molta confiança en els jugadors, en l'equip, i ho traurem. Si no, serà molt difícil, clar.
Uh-huh. Doncs, Pitu, moltes gràcies per haver-nos atès a la nostra trucada. Estarem molt pendents de la setmana vinent del partit contra els Sants, i si no ens veiem, que passis unes bones festes de Nadal.
Vale, Marc, doncs moltes gràcies a vosaltres per la feina que feu. Us agraïm tot el suport al club, i aquí pues, ens teniu, i igualment, felicitar les festes, si és possible, i no ens veiem, i bueno, a veure si aconseguim els 3 punts i també passem les vacances tranquil·les.
Molt bé, moltes gràcies, Pitu.
Gràcies, Marc.
Gràcies, Marc. Continuem amb el futbol, però com hem dit abans, passem a l'escola futbol base, que la nostra companya, la Inés, ens porta la seva actualitat.
L'escuela s'enfronta contra el Cercle Sabadellès al camp industrial. El partit comença amb un minut de silenci per a les víctimes del Chapecoense. L'escuela surt amb Rubén Carrillo, Carlos Sánchez, Iván Serrano, Claudio Tipantuña, Javi Navarro, Luis Gustavo Suárez, Jesús Royano, Johan Alexis, Jones Marrón, Alberto José Aranda i amb el porter Joel Requena. A la banqueta, l'entrenador Alberto Cardelo. Amb els sabadellers, Álvaro Camp, Pau García Planas, Joan Colmarena, Sergi Catón, Aleix Besonias, Miguel Torres, Marc Reluí, Joan Graells, Albert Reluí, Jordi Grau i en Fèlix Colomer com a porter. L'entrenador de l'equip visitant, Aleix Giol. El partit comença amb molt bones sensacions per a l'equip local, que destaca el seu joc, amb molta més confiança i possibilitats que els darrers partits. La possessió és per l'escuela, que té diverses ocasions, encara que no acaba de veure el gol. No obstant, el sabadellès sorprèn a l'equip local amb un gol al minut 16 en el seu primer xut a porteria. L'escuela no es rendeix i segueix tenint ocasions que no acaba de materialitzar. L'equip comença a posar-se neguitós i a 6 minuts del primer gol, Rubén Carrillo rep la primera groga del partit. El partit és molt dinàmic i hi ha ocasions per amb dos equips, però cap dels dos aconsegueix el gol. L'àrbitre treu la primera groga per als visitants a Joan Colmarena. Acaba la primera part amb un 0-1 al marcador. Comença la segona part al camp industrial amb un sabadellès amb més confiança. La possessió es va alternant i ja no es predomina en el joc dels locals. Després d'una jugada amb controvèrsia, la tercera groga del partit és per Claudio Tipantuña, la segona per a l'escuela. El partit continua sense ocasions clares per cap dels equips. Arriba la segona groga pels visitants a Álvaro Camps. En dos minuts, Sergi Catón rep una targeta groga. A partir d'aquí, l'escuela agafa forces i torna a la possessió de la primera part. L'equip comença a tornar a tenir moltes ocasions, però no aconsegueixen marcar. Al minut 72 de partit, enmig del llançament d'una falta, Jones Barrón i Miguel Tarrón tenen un enfrontament i l'àrbitre els castiga, amb una targeta groga per a cadascú. A tres minuts d'acabar el partit, Miguel Torres arriba a l'últim home de l'escuela amb menys d'un metre de l'àrea contrària. Tot i que el jugador és expulsat per la segona groga, l'equip no és capaç de materialitzar la falta en un gol. L'escuela segueix intentant el gol, però no l'aconsegueix i acaba el partit amb un 0-1. Una altra derrota per a l'escuela, però amb una gran diferència. Un joc molt millor, a més, tractant-se del segon de la classificació. Comença a veure's un raig d'optimisme per a l'equip local. El pròxim partit contra el penúltim de la classificació. Ens explica Juan Carrillo amb il·lusió.
Hoy se ha visto un juego mucho mejor, aunque habéis perdido. ¿Cuál es vuestra impresión?
Hemos tenido muy mala suerte de cara a portería. Hemos fallado tres balones que estaban casi metidos y lo hemos fallado, y eso es lo que nos ha matado.
¿Habéis hecho algún cambio en la manera de entrenar o de actitud o para mejorar?
Pues no, la verdad que no. Encima al revés, hemos estado toda la semana casi que sin entrenar, con muchas bajas, y hemos recuperado bastante sin entrenar.
¿Con qué actitud enfrentáis el próximo partido?
Hombre, yo creo que mejor, porque encima jugamos contra los últimos y estos eran los segundos. Y yo creo que con la actitud que hemos tenido hoy, yo creo que vamos positivamente.
Muchas gracias.
Venga, a ti.
Gràcies, Inés, i passem al futbol sala, que el nostre company, el Javier Duarte, ens porta a l'actualitat del, com dic, del futbol sala masculí del Ripollet.
Tras la ajustada derrota que sufrió el futsal Ripollet ante uno de los mejores equipos de la competición, el futbol sala La Unión por 5-4, tenemos el placer de hablar con Sergio, entrenador del futbol sala Ripollet. Buenas tardes, Sergio.
Hola, buenas tardes.
Bien, para empezar, ¿cómo fue el partido? ¿Y se tuvo la sensación de que se podía puntuar contra uno de los líderes de la liga?
Bueno, sí, el partido estuvo muy bien, muy divertido para el aficionado, ¿vale? Siempre nos pusimos por delante dos veces en el marcador, ¿vale? Luego se pusieron ellos 3-2 ganándolo, nos pusimos otra vez nosotros ganando 3-4, ¿vale? Nos empataron y a falta de 40 segundos nos pulsaron a un jugador y ahí nos condenan el partido. Pero sí, tenía la sensación de que por lo menos el empate no lo llevábamos.
Muy bien, ¿y qué destacarías positivamente del partido?
El partido, la actitud de mis jugadores, que fue muy buena, una defensa muy buena, y esa es la actitud que hay que seguir.
Y por lo contrario, ¿qué podrías destacar de manera negativa? Supongo la derrota, pero ¿alguna cosa en concreto?
La juventud, los errores tontos que cometen por la juventud del equipo, pues eso es lo que nos hace pagar factura cuando jugamos contra equipos de parte de arriba. el partido va ajustado, los tramos finales, pues pasaban factura. Ya nos pasó la semana pasada y esta semana también.
Bien, analizando un poco la situación, se ve que el Ripollet ha dado la cara en estos últimos partidos contra los mejores de la clasificación, incluso ha estado a punto de puntuar, pero aún así se sigue ocupando el último puesto. ¿Qué opina de esto?
Bueno, sí, ahora nos quedan dos jornadas más contra el equipo de arriba, ¿no? Esta semana contra Escolapía, actual, uno de los actuales campeones también, de hace dos años, que fue, y son dos partidos muy difíciles de sumar, y la posición que estamos pues es negativa, ¿vale? Porque luchan y eso, pero los resultados no salen, y esperaremos la segunda vuelta, que empiece la segunda vuelta, que son equipos de nuestra liga. En teoría que ahí es donde tenemos que sumar, si no sumamos puntos antes de las primeras cinco jornadas de la segunda vuelta, malo.
Y bueno, relacionado con esto que me acabas de contestar, ¿cuál crees que es el camino para acabar de darle la vuelta a la situación y que las buenas sensaciones se conviertan en resultados?
Bueno, pues seguir trabajando como están trabajando y de cara a portería pues estar más fino de cara a portería y en defensa pues más fuerte. Este es el camino, si siguen así luchando los chavales, pues algunos intentaremos sacar algún partido adelante, seguro.
Muy bien, ¿y qué diferencia crees que hay entre el actual Ripollet al Ripollet en el que no ocupabas el banquillo? ¿Qué piensas que has podido aportar?
Bueno, aportar, pues que conozco muy bien a los jugadores, porque soy compañero de ellos, ¿vale? Y sé en todo momento lo que me pueden rendir, porque yo soy compañero de ellos, lo sé llevar en fútbol base también, a más de uno, y sé lo que me pueden rendir. Y los jugadores, pues eso, y nosotros dependemos de los jugadores. Si los jugadores les apetece, tienen ganas y todo, sí, pero si no, pues nosotros nos mandan los jugadores. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero si los jugadores dicen que no corren y que no de esto, nada, no podemos hacer nada. Y mira, están más implicados, parece que están más implicados conmigo que con el otro entrenador, pero bueno.
Bueno, supongo que el objetivo del Ripollet esta temporada es acabar salvándose.
Sí, el objetivo es salvar a la categoría y ya está. Da igual que sea en la última jornada, en la penúltima, es salvar al equipo y ya está.
Muy bien, y para acabar, hablemos del próximo fin de semana. Os enfrentáis al Club Esportivo Escolapía, que está ocupando la mitad alta de la tabla. ¿Cómo veis el partido y cuáles crees que pueden ser las claves para que el Ripollet sume una victoria?
El partido va a ser un partido complicado, porque ningún partido fácil en esta categoría. Y clave para la victoria, todo pasará con una defensa fuerte con intensidad. Si no se defiende fuerte, en este año ningún partido ganaremos. La defensa es lo clave de hoy en día en el fútbol sala. Si no se defiende, no se puede ganar. Y esa es la clave.
Pues muchas gracias, Sergio, por concedernos la entrevista. Ha sido un placer. Continuaremos siguiendo al fútbol sala Ripollet. Y esperemos poder hacerlo contigo desde Ripollet Radio y dando buenas noticias a nuestros oyentes. Mucha suerte.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gràcies, Javier, i anem a l'última secció del programa d'avui, el bàsquet, que ens en porta el nostre company, l'Àngel. Àngel, que avui tenim dues entrevistades.
Sí, tenim a la Míriam Lara i a la Neus Paralejo per parlar-nos sobre el CB Ripollet Sandacos. Aquesta setmana, pel pont de la Constitució i de la Puríssima, no hem tingut partits, no hi ha hagut competició, i és un bon moment per fer balanç de la temporada pel que fa al femení del CB Ripollet. Veníem la temporada passada, una temporada on vau aconseguir l'ascens, una temporada magnífica, que tots els que passaven pel Verneda, recordem aquell cartell que hi havia al vostre vestidor, amb tots els partits que quedaven, i aquella que es deia al mig que posava som de segona, doncs sou de segona, i no sé si pensàveu que podria costar tant aconseguir victòries a segona catalana. Recordem que l'equip està a la part baixa, amb dues victòries, i que potser li està costant més del que tots potser ens pensàvem.
Jo crec que l'equip es pensava que estaríem a la meitat de la taula, perquè hi ha moltes jugadores que han jugat a segona o han jugat a primera. Llavors no ho veiem tan difícil des del principi. Però clar, arriba una derrota, arriba una altra, i clar, anem cap a baix, i estem a la penúltima posició. Llavors sí que ho veiem una miqueta complicat. Però bueno, que és només al principi, que queda la meitat de la temporada i que queden molts partits que jugar i això.
Considereu que... Com... Teníeu alguna pressió per part de l'entorn? Perquè potser també l'entorn s'havia fet unes expectatives que després no s'han de complir. Potser a vegades falta l'analitzar que això són a 34 jornades i no a 10.
Home, a veure, jo crec que a l'entorn tampoc hi ha molta pressió, perquè és veritat que l'objectiu de l'any passat sí que era pujar, i en canvi l'objectiu era d'aquesta temporada simplement era, jo crec que era mantenir-se. Potser també era un objectiu equivocat, perquè si potser et marques aquest objectiu et relaxes més i potser hauríem d'haver marcat pujar, però era el més lògic, si acabem de pujar, que l'objectiu sigui pues, mantenir la plaça segona. Però lògicament que quan comences a perdre, i no a perdre, sinó a jugar malament o jugar pitjor que l'any passat, sí que hi ha una pressió de... L'any passat no jugàveu així, l'any passat comparativa, no pressió de heu de guanyar, però sí comparativa de lloc respecte a l'any passat.
I és una pressió de l'equip, no de fora. O sigui, aquesta pressió és nostra. O sigui, si veiem que els entrenos ho fem igual que ho fèiem l'any passat, o més o menys, i arribem al partit i no surt, el joc que teníem l'any passat no és el mateix que tenim ara. I clar, si estem jugant i no surten els talls, no surten els passes, no, el tir no és el mateix. Clar, és una pressió que ens posem nosaltres, hem de millorar.
Però sí que hi ha hagut fases de temporada on el joc recordava molt l'any passat per l'alegria que transmet el vostre joc, perquè us agrada molt jugar en transició, córrer, vulgarment, com es diu, us agrada molt córrer, us agrada molt... I hi ha hagut partits en què això ho fèieu, potser no els 40 minuts, però l'actitud era aquesta i sí que transmetiu aquesta alegria a l'hora de jugar al bàsquet.
Jo crec que exceptuant el partit del Sant Just, la línia ha sigut ascendent. Cada vegada jo crec que s'està jugant o semblant més a el que fèiem l'any passat. És veritat que hi ha dues incorporacions noves en la posició de base, que això també afecta molt a l'hora de jugar. La intensitat, jo crec que una miqueta la por de estem a segona i al final és un partit més, és igual un partit l'any passat que un partit aquest any, però és veritat que potser qui anotava més l'any passat aquest any no li falta fer un pas endavant. Són diferents coses que s'han d'anar polint i jo crec que a poc a poc s'estan polint, perquè almenys el que sentim les jugadores als partits, jo crec que ens sembla que està millor que al principi de la Lliga sense discussió i que fa potser 4 o 5 jornades, a excepció del partit aquest del Sant Just, que va ser un desastre.
El partit de Sant Just, l'Albert Ortega va fer una valoració que va ser dura, criticava l'actitud de vosaltres a la pista. Com vau viure aquesta situació, potser?
Bueno, jo crec que des del principi del partit no es veia una bona actitud de l'equip. O sigui, ja des del principi, no era el final de... Anem perdent de 10 o de 15, baixem els braços. No, és que no van començar a pujar els braços des del principi. Llavors és normal que l'entrenador, si veu que les seves jugadores fan una bona setmana d'entrenos i arriba al partit i juguen com han jugat, clar. Però també es veu des de dintre. O sigui, nosaltres també veiem que no sortien les coses, que no estàvem corrent com corríem l'any passat, ni com correm els entrenos, i clar, això és
perquè
difícil
a més
de superar.
La típica teoria de la setmana que s'entrena bé es juga bé. Va ser la llei de Murphy aquell partit, perquè vam entrenar molt, molt bé durant tota la setmana i va arribar el partit i ha sigut el pitjor partit. I ha sigut, jo crec, que de les millors setmanes d'entreno, per no dir la millor.
Sí.
I va ser com... Ha sortit tot bé als entrenos i arriba el partit i no surt res.
Canvia la vostra sensació cap a l'equip després d'una temporada de victòries, una temporada més complicada? És a dir... Literalment, costa més plantejar les setmanes després de derrotes acumulades que potser el que costava l'any passat?
De derrotes no, perquè per exemple l'últim partit vam perdre, però vam sortir molt contentes totes. També vam jugar contra les primeres, que era el Llefià, però vam sortir molt contentes perquè jugàvem com estàvem jugant l'any passat. Però sí que és veritat que, per exemple, després d'un partit com el de Sant Just, que totes, o ninguna tenia actitud al partit, sí que vam sortir totes... I la setmana següent d'entrenos, el primer dia sí que va ser molt dur. I m'ha haver de parlar totes perquè, clar, no pot ser que un equip sencer tingui una actitud baixa a un partit. Llavors sí que s'ha haver de parlar i a veure si podia millorar com estàvem fent. perquè estaven millorant, però clar, va arribar, era una muntanya russa total. O sigui, van arribar, estaven amb un objectiu de millorar tots els entrenos, millorar els partits, i va arribar el partit de Sant Just, que va ser totalment el que no volíem.
Passat aquest parèntesi del pont, de vacances, teniu aquest dissabte l'AS com a rival a Barcelona. L'AS ve amb 5 victòries, és a dir, tampoc no està tan lluny en la classificació. Com plantegeu el partit de dissabte i tot el que queda de temporada en aquest sentit?
Home, jo crec que el plantejament és anar a guanyar, perquè no estan tan lluny a la classificació, i al final, si vam veure que contra el Llafià, que estan a dalt, vam poder competir, i hi ha altres també que estan més a dalt, que vam poder competir quasi fins al final, jo crec que hem d'anar a guanyar, i no fixar-nos tant en guanyat 5 nosaltres dos, sinó començar el partit, tots comencem amb 0, i hem d'anar a guanyar i sumar una més, i així ens aproparem més a elles. Al final, jo crec que anem amb aquesta mentalitat ara, que clar, gairebé totes estan per sobre i no ens hem de fixar tant a la classificació, sinó que som un equip, ella és un altre, i s'ha de guanyar. I és veritat que amb alguns altres potser no et pots comparar, però al final algú que estigui a mitja taula ha de ser un rival de tu a tu.
Teniu una cosa que el vostre joc, el ser, ja dic, us agrada molt la transició, és alegre, és divertit, i això encomana la gent. Quan fa dues temporades, per exemple, i jugàveu, el pavelló estava... bueno, tenia una entrada, estava...
buit.
No, estava buit, sí, estava buit. Però en canvi, doncs, comenceu a jugar bé. La temporada passada començava a jugar bé, la gent, i el Bernet estava ple amb vosaltres. I és veritat que ara potser no està tan ple, però segueix, hi havent-hi molta gent, i a més, no hi ha gent que hi va, com qui va a l'òpera, vaig a veure un espectacle, vaig estar tranquil, i a veure què fan. No, és militant. És a dir, la gent va i ho segueix animant, i ho segueix. Això us arriba?
Sí, clar que sí. És molt bonic perquè, per exemple, és el que parlàvem abans, que hi havia anys enrere, que jo no estava aquí, però ja sí, era això, el pavelló estava buit, totalment buit. I clar, deies, que guai, no? Estic jugant i estan els meus pares i els de les meves companyes i ja està. I clar, que arribi gent del Sant Graviel, per exemple, que moltes vegades venen equips del Sant Graviel a animar.
Sí, es nota molt, sobretot la base femenina del Sant Graviel, gairebé cada cap de setmana venen uns quants representants de diferents equips, estan allà fitxant cada cap de setmana, i la veritat que això és d'agrair, perquè a part que jo crec que és positiu per les nenes veure un referent sènior, que fins fa poc s'havia perdut a Ripollet el referent sènior, però bueno, jo crec que està bé.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Esperem que seguiu en aquesta línia d'ascendent, de confiança i de feina i d'ànims, i tota la sort per tot el que queda temporada. Ho seguirem ben a prop.
Moltes gràcies.
Gràcies, Neus, gràcies, Míriam, gràcies, Àngel, i tanquem així el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos, com sempre dic, cada dilluns al 91.3 de la FM, Ripollet Ràdio, i ens tornem a escoltar el proper dilluns. Fins aleshores, molt bona setmana.